tarde, nunca es tarde, nunca es tarde.
Trepitja la terra, volta pel món.
Hola, com esteu? Aquí comença un nou Sendes, un programa d'excursionisme, de senderisme i de viatges de Ràdio Martorell per la xarxa de comunicació local. Tres continguts en tan sols 25 minuts, dedicats a aquestes tres temàtiques. Sumari i ens posem en marxa. Ens endinsarem en una de les valls pallareses més emblemàtiques i de més personalitat, la Vall Ferrera. Allà, al poble de Lins, hi ha l'ecomuseu Casa Cintet, un espai expositiu que mostra l'evolució d'una família els darrers 300 anys, gran part dels quals dedicats a la farga i al treball del ferro. Ens ho explicarà la Jordina Casimiro. Montagut i Formigosa, dos petits cims de quasi 1.000 metres d'alçada situats entre la Serra del Montmell i la d'en Cosa. El Xavi Tió ens proposa tot seguit una ruta a peu des del poble de Querol a l'Alt Camp, que també ens portarà a la magnífica església de Sant Jaume de Montagut i a l'espectacular Pi de les Quatre Soques. Quarta i última entrega del viatge del Francesc Masó per Alaska i la Colúmbia Britànica. En plena costa del Pacífic, deixem Skagway, el poble protagonista de la ruta dels buscadors de l'or, i farem parada a Ketchikan. També arribarem a Vancouver, el destí final. Tot això als quaderns del viatger. I ara ens hi posem. Com sempre diem, voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Segurament molts de vosaltres encara ho recordareu. Cap als anys 90 del segle passat, la Generalitat va instal·lar un cartell a l'entrada del poble de Lins. I posava, Catalunya té 1.000 anys, a Lins ja hi era. Un cartell que es repetia a Àreu, a Inet de Besant, a Araós, a Norís i a Tor. Tots aquests pobles que hem esmentat formen la Vall Ferrera, una de les tres grans valls que són capçalera del Pallars Sobirà, concretament la més oriental. Una vall més que mil·lenària quant a poblament, documentada així des del segle XI. El topònim li fa justícia. De les seves muntanyes i aigües en sorgeix ferro, metall cabdal per entendre la forma de vida dels seus pobladors. No arriba als 1.000 anys, però sí als 300, la família Casimiro de Lins. 10 generacions a Casa Cintet, seguint la forma d'anomenar-se el Pallars. En 3 segles, els seus integrants han passat de dedicar-se al transport i comerç de la seda, als animals de càrrega, al ferro i, actualment, a la ramaderia. Història en paral·lel a la de molts veïns de la vall i que des de fa uns anys es mostra a l'ecomuseu Casa Cintet. Jordina Casimiro, desena generació de la família, explica per què va néixer aquest petit museu que avui visitem.
Aquí portem uns anys, ja serà l'11 any que es fa la Fira del Ferro Pirinenc, que està celebrat sempre a Lins. Llavors tot això no t'ha agafat volumen i clar, aquí ve molta gent, com bé diu el nom de la Vall Ferrera, de ferro, aquí les muntanyes són totes vetades de ferro, llavors tota aquesta fira va rodada amb les fargues. Tirem 300 i 400 anys enrere i molt més. L'activitat principal a la Vall Ferrera que era el del ferro. El que passa que la gent venia d'aquí de món i diria, ostres, molt bé la fira, molt bé tot, però realment com era aquest material, com funcionava, com tot. I fruit de totes aquestes preguntes, nosaltres tenim el material de l'última farga que hi va haver en funcionament a la Vall Ferrera, que era de casa, i llavors vam decidir exposar-ho.
Com dèiem, el ferro ha marcat el devenir humà d'aquesta vall. hi van arribar a funcionar 5 fargues que transformaven el ferro recollit de les seves muntanyes per obtenir-lo i convertir-lo en lingots. La dels Casimiro era la farga de Santa Maria, oberta l'any 1801 pel Pau Casimiro Gaspar, i la darrera en tancar, a la Vall Ferrera, cap al 1880. El motiu, la mecanització de la producció del ferro als alts forns de Biscaia, que va provocar una baixada greu dels preus. Però mentre va ser en funcionament, el procés del ferro en aquestes muntanyes va ser aquest que ens explica la Jordina.
Llavors agafaven els miners, baixaven el mineral del bosc, eren miners a cel obert, anaven traient el mineral i el baixaven cap a les valls. Llavors, un cop arribat a les fargues, el que feien era ficar-los als forns i fondre'l. Un cop fos aquest ferro, el principal element estrella era fer els lingots. Un lingot era com un pal de ferro massís, llarg i ample, amb els quals era la manera per vendre ferro granel cap a Barcelona o cap a Tarragona. Carregaven tres lingots de ferro amb els rais, que eren com unes barques fetes de bedoll, de fusta, i les carregaven allí i llavors tiraven riu avall i cap a França posaven els animals de càrrega.
Amb les fargues tancades, els de Casa Cintet van passar a ser ramaders fins a dia d'avui. Des d'aleshores han tingut ovelles, cavalls de carn, vaques de llet i de carn i actualment es dediquen al boví de carns extensius i ecològiques. L'any 2014 van decidir obrir l'Ecomuseu per mostrar tot el material històric de la família. Amb la ubicació no s'hi va haver de patir gaire, ja que la mateixa casa familiar va acollir l'Ecomuseu. En concret, un dels edificis que formen part de les cases pairals, allà on hi havia les vaques de carn, els rucs i les mules. S'ha reformat per dins, però està tal i com era en aquell moment.
Aquí les cases pairals estan formades per la casa principal i tot un conjunt d'edificis d'un ramader. Llavors, aquest edifici en concret, aquí antigament hi havia les vaques de carn i els rucs i les mules. Llavors, doncs, ho vam condicionar una miqueta el que ara, que el, bueno, l'Ecomuseu. L'edifici en si sí que continua sent igual per dintre, l'únic que han fet és netear i reformar una miqueta, ficar i finestres, obrir una escala interior i tot això, però està tal qual és.
A l'Ecomuseu Casa Cintet s'hi fan visites guiades d'entre una hora i una hora i mitja, aproximadament. A dins hi ha un recull de tot tipus de material relacionats amb la farga, eines de ramader, fotografies, més de 300 peces, com comenta la Jordina Casimiro.
Hi ha com dos sales, hi ha dos pisos, de fet, moltes coses, la majoria, que n'hi ha moltes de petites, ho tenim ficat en vitrines perquè són objectes que es poden perdre molt fàcilment, que no hi entra el pols, que no els afecta res. I llavors l'altre està distribuït per l'espai, amb les parets o a terra, sobretot el que és l'espai de la farga, que sobretot on hi ha elements com el llingot, com l'enclusa, peces claus del mateix funcionament de la farga en si que tenien els fargaires.
Doncs els llingots de ferro són un dels objectes principals, sens dubte, junt amb les encluses sobre les que s'hi treballava. Però a més, la Jordina Casimiro ens detalla altres estris força curiosos que formen part de l'exposició. Per exemple, un hostier.
És una màquina que tenien per fer les hòsties, per anar a missa, quan anaven a combregar. Una peça que es diu hostier, que era com un motlle, que allí ficaven aigua amb farina i feien com, bueno, sortia com un crep, per dir d'una manera. Dins del mateix motlle hi havia quatre motlles, que era on sortia la creu de Jesucrist, que la gent cristiana al seu dia pues, anaven a combregar amb les hòsties que es diuen vulgarment, a missa.
Les visites a l'Ecomuseu Casa Cintet de l'IMS de Vall Ferrera es fan concertades a través del correu electrònic casacintet@gmail.com. Recordeu que Cintet s'escriu amb S al davant. També podeu consultar el seu web, www.casacintet.cat. Una gran oportunitat de conèixer a través de la història d'una família el devenir dels darrers 300 anys a una històrica vall del país. La Vall Ferrera, la Vall del Ferro.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Vinga. tingués temps per caminar, per fer senderisme als Sendes, perquè per això ens diem Sendes, entre altres coses. Xavi, tio, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
Molt bé, anem avui cap a una unió de diverses comarques, no?
Sí.
Un punt interessant.
Ah, això mateix.
I molt desconegut.
Tornem cap a terres tarragonines.
Ens encanten.
No anem tant al sud com al darrer programa, que vam proposar anar al Baix Ebre per pujar el Morral de Cabra Feixet i la Punta de la Boinaca, sinó que ens quedarem més a la vora. Anirem cap a la part nord de l'Alt Camp, ja tocada al Penedès i de l'Anoia, per anar a descobrir una zona amb cingleres de calcària entre boscos, cereals i ametllers, en un ambient de muntanya baixa. És la zona on el riu Gaià i els seus afluents s'han obert pas a la serralada prelitoral per formar barrancades espectaculars. És un rere país desconegut, allunyat de les principals vies de pas, que ens queda en terra de ningú. I el riu Gaià passa en la part alta del recorregut pel municipi de Querol, i a ponent del poble ens enfilarem per pujar a dos turons, a Montagut i al Puig de Formigosa, entremig visitar una església gòtica, un estany i un gran roure, i encara, abans d'acabar l'excursió, passar per un interessantíssim arbre monumental com és el Pi de les Quatre Soques.
Doncs vinga, comencem aquesta ruta que iniciarem al petit poble de Querol,
ah, oi? Exacte. Primer hem d'anar a Querol, que és la carretera d'Igualada Valls, poc abans del pont d'Armentera, i des del poble agafem la carretera que va cap a l'església de Sant Jaume de Montagut, ens enfilem fort des del Gaià, i en uns 2,5 quilòmetres deixem el cotxe a la cruïlla amb la pista que du fins a l'església, just abans del coll de Montagut. Aquí comencem a caminar per la mateixa carretera per on hem vingut, cap a llevant, a la zona dels Plans del Mandil, entre vinyes i bosc, i al poc de passar al coll de Montagut deixem la carretera i anem a l'esquerra per una pista que s'enfila suau fins a unes antenes de telefonia, i arribem en uns 10 minutets, i d'aquí surt un corriol que per uns esgraons primer i per entre alzines ens mena al cim de Montagut, un dels 100 cims que comentàvem la setmana passada, amb un gran vèrtex geodèsic des d'on gaudim d'unes espectaculars vistes de la comarca. Del cim veiem dos corriols que baixen i triem el que va cap al nord-est, que baixa bastant recte. El corriol baixa fort per entre un alzinar amb bruc fins al pla on trobem el GR-172, que seguim cap a l'esquerra per, de seguida, trobar l'església de Sant Jaume de Montagut, monumental, massissa, un dels exemples singulars de l'arquitectura religiosa del gòtic català del segle XIV, amb uns contraforts, amb dos campanars d'espadanya i un absis poligonal format per 7 capelles, tot situat en una gran esplanada. Al costat hi té el cementiri, i en lloc de desfer i seguir pel gerre, fem cas d'una fita a la paret del cementiri i per un corriol fem drecera per anar a trobar de nou la pista per on va el gerre, que seguim planejant aproximadament un quilòmetre pel camí de Sagraments fins que, abans d'un revolt a l'esquerra, agafem un camí que sembla acabar-se de seguida, però unes fites ens mostren com baixar fins al proper estany de Formigosa. Res, 100 metres encara no de la pista. L'estany de Formigosa és una antiga bassa artificial naturalitzada que voregem per acabar tornant a la pista. És una bassa que pot tenir, doncs, un centenar de metres de llarg, força grandet, i altre cop a la pista la seguim fins que al poc arribem a la cruïlla coneguda com a Coll del Vent, amb un roure grandiós, molt estètic, al costat de les runes de les cases noves de Formigosa. El que fem aquí és continuem encara per la pista del GR, aprofitem més endavant per veure aigua a la font de Jubany, amb un bon doll, i seguim caminant pel camí d'en Cosa fins al coll del Pinar de la Costa. Pocs metres abans d'arribar-hi surt per l'esquerra un corriolet molt menudet que ens posa per un bosc de pins i uns grèvols força grans per entroncar amb una pista que seguim anant sempre a l'esquerra i que ens puja amb comoditat fins l'altre cim del dia, el Puig de Formigosa. Seguim la pista encara un poquet trosset més fins a un cul-de-sac on trobem un pessebre metàl·lic i des del qual tenim vistes del Montagut, el primer cim que havíem fet abans, i als seus peus l'església de Sant Jaume. Des d'aquí, des del pessebre, uns metres enrere, veiem una fita que indica el camí de baixada. Un fressat corriol amb cert pendent ens mena de nou a la pista del GR, a frec del Coll del Vent, per on havíem passat abans, i des del Gran Roure agafem la pista de la dreta per anar baixant, seguint sempre la pista més evident, fins a l'abandonat Mas de l'Aranya. Aquí la pista davalla cap a la barrancada, fent revolts per anar a passar primer per sota les roques del Mas de l'Aranya, fins en un trencall en un, on un pal indicador ens mostra l'ample camí que hem de seguir fins a ben bé posar-nos al mateix llit del torrent, una gran obaga humida, plena de falgueres, i quan el creuem la pista s'acaba, però les abundants fites ens van indicant sempre per on hem d'anar a passar, per on hem d'anar seguint la mica de camí. Anem a buscar, pujant la paret de la cinglera, som al preciós grau del Pi de les Quatre Soques, amb algun pas rocós on cal estirar una mica les cames, i un cop superada la paret arribem en una petita clariana on hi trobem el magnífic Pi de les Quatre Soques, un impressionant pi que a partir d'un metre del terra es divideix en quatre canons que arriben a 20 metres d'alçària, i un cop contemplat, doncs, seguim encara pel corriol, ara ja més planer, tot vorejant diversos barrancs, i un darrer esforç ens puja fins a la carretera que du a Sant Jaume, just al costat d'on hem aparcat el cotxe.
Terres força desconegudes, properes al Montmell, properes al Baix Penedès, situats a la part posterior, a la part de sobre, també tocant a la Serra d'en Cosa, en aquell engorjat que ens porta també a través del riu Gaià, ja cap a Santa Perpètua, que ens du també cap a Santa Coloma i Pontils. Vaja, és una raconada molt, molt, molt desconeguda i per això ens encanta recórrer-la.
Exacte, i és força interessant. A més, tenim vistes espectaculars també des dels cims.
Una bona excursió, sí senyor. Quants quilòmetres?
Aproximadament 15 quilòmetres.
Desnivell?
560 metres de desnivell positiu.
Quant de temps hi destinarem?
5 hores, llargues, si ens entretenim amb les vistes des dels cims.
I grau de dificultat?
Jo li posaria un 2 sobre 5, amb alguns trossos de pujada i baixada una mica drets.
Zona poc coneguda, però en canvi a Wikiloc sí que podríem dir que té moltes i moltes i moltes propostes.
Trobarem un munt de propostes d'aquesta ruta d'avui.
Doncs vinga, Xavi, tio, fins la propera setmana.
A reveure.
Sendes.
Tanquem avui un cicle dedicat a parlar-vos d'Alaska i de la part oceànica de la Columbia Britànica. Un trajecte que va fer el viatger Francesc Masó de l'agència A Caminar Travel. 15 dies voltant per Anchorage, el Mont Denali, la península de Kenai, i pujant a un creuer que en 8 dies ens ha portat cap a la capital d'Alaska, Juneau, i també a fer incursions espectaculars, muntanyes, glaceres i llacs. Reprenem el fil a Skagway, una ciutat nascuda de la febre de l'or de finals del segle XIX. Encara en queden per recórrer alguns indrets, a part de Skagway, abans no acabi el trajecte a Vancouver. Ens hi posem, amb tots vosaltres, Alaska i la Columbia Britànica.
Hi ha un museu a Skagway mateix, que allà ho explica, hi ha moltes fotos d'això del pas de les escales. I és que avui mateix hi ha un cementiri dels buscadors d'or, que algun any l'hem anat a veure, també. Queda a 2 quilòmetres de la ciutat. Veus unes creuetes i veus noms d'aquests famosos, que Haines, que era... Hi ha un poblet abans d'arribar a Skagway que es diu Haines, que era un buscador d'or. I veus diferents noms. Ara, a mi el que m'agrada més de Skagway és... La ciutat en si potser no, perquè s'ha tornat massa turística, però a l'entrada de la ciutat nosaltres ja ens escapem per un camí i allà pugem potser uns 1.000 metres de desnivell. I ens anem fins a un llac que hi ha 1.000 metres, que té una cabana, té un color també d'aquests... i una verdor tremenda amb unes muntanyes al costat. I des d'allà, res, un turó aquí al costat del llac, que puja 150 metres... Ja veus tot el panorama de les muntanyes, el mar a baix, i allà si puges 700.000 metres les vistes són espectaculars, perquè tens l'espècie de fiords que hi ha per sota que et fa que la vista sigui magnífica. Anem tirant per avall amb el creuer i es para aquest xicant. Aquest xicant, ja n'hem parlat abans, pels salmons. Té un carrer de cases de fusta penjades sobre aquest riu de salmons, encara així que semblen antigues. A dins ja hi ha noves botigues. Nosaltres allà també podem anar a veure tòtems, aquestes talles de fusta que poden arribar a 9 o 10 metres d'alçada, que solen estar fetes a mà pels autòctons que hi havia abans, els indis que hi havia abans, que encara queden, encara en queden alguns, i alguns dels que hi ha ara pues, han après d'ells i encara en fan. Hi ha un museu de tòtems, aquest Chicano, i també hi ha la muntanya del Cèrvol, que és allà on tenem el Deer Mountain, que és allà on tenem a pujar. Aquesta en fa 700, és pel mig de boscos. Té un punt de vista ja a mig camí, a 400 metres, i l'altre és a dalt a 700. Però també des de dalt de tot veus uns llacs que tenen a darrere i després les illes de davant, i és espectacular. Després es passa un dia navegant, però és interessant, perquè el creuer sol venir també una dona que és biòloga marina, i a part de les conferències que ens fa, com que ella aquest creuer el fa cada setmana, ja sap més o menys on ha vist la fauna, les balenes, les orques o dofins o el que sigui. I et diu, mira, aquí, aquest lloc, hi haurà orques, i et diu, mira, aquesta tarda, si veniu al davant del vaixell, intentarem veure les orques. Quasi cada dia hi ha un parell d'hores d'aquestes, I ens trobem allà davant del vaixell potser 30 o 40 persones. Aquests que som més bojos per veure la fauna i així, perquè hi ha molta gent que va al creuer, jo què sé, disfrutar del batre del creuer. Nosaltres al creuer hi mengem i dormim, que tot està molt i molt bé, però després el millor és estar sempre a coberta mirant a veure si veus fauna. Un any venia un que era molt... tenia moltes ganes de veure fauna i no es movia de coberta. I cada dia al vespre me deia, mira, avui he vist orques, he vist balenes, cada dia em veia. Si estàs atent, cada dia pots veure una mica de fauna d'aquesta. El destí final d'aquest creuer és Vancouver. Vancouver, bueno, és una ciutat d'uns 700.000 habitants, però que és molt atractiva perquè veus gent molt cosmopolita de tot arreu del món que hi ha anat a petar per allà. I després té una cosa que ens ho fa molt agradable, el Parc Stanley. Té com un pulmó allà, quasi a tocar el downtown, al centre de la ciutat. Té una extensió quasi més gran que el centre de la ciutat, que és tot un parc. Nosaltres el que fem és, aquell matí o aquella tarda que estem per allà, anem a caminar pel Parc Stanley, per la vora, des d'on te pots veure tot Vancouver. En el creuer podem gaudir més de la gastronomia, perquè allà ens fan el salmó d'Alaska. El salmó salvatge d'Alaska té un gust impressionant. Té molt més gust. Allà hi ha la varietat Sokeye, que és el salmó vermell, que té un gust fort. Després també hi ha l'Halibut, que és un peix també molt gran. Aquí també hi ha una riba de Halibut, que també és molt bo. I després, nosaltres quan estem a fora del creuer, a Kenai i a Anchorage i així, allà salmó també en mengem, de tant en tant, poques vegades, perquè déu-n'hi-do els preus, i després també fan hamburgueses de l'an, hamburgueses d'an, també hi ha de truites de riu, i pizzas. Pizzas no fallen en lloc. Cerveses. Allà hi ha la fàbrica de l'Alaskan Brewery, que fabrica cerveses per tots els gustos. A mi m'agrada suau, però n'hi ha que els agrada més forta i negra i així, i veig que també l'Alaskan també la fabrica. Durant el creuer, passa per dins del Tongass National Forest, que forma tota aquesta part d'illes, o també en diuen l'Inside Passage. Quan entres ja cap a Glacier Bay, que és l'entrada a totes aquestes illes, hi ha molta calma allà. El mar quasi bé no es mou, perquè a part que sigui oceà pacífic, però allà dins ho és més pacífic. La vista és d'illes amb molts arbres, amb puntes nevades, i després tot les balenes i orques que vas veient pel camí. Aquesta immensitat de boscos són una espècie d'avets, i també la tundra. El Denali Park, per exemple, els espais de tundra són immensos, que es combinen amb els salsos o desmai. I després hi ha aquests avets. No són molt alts. Aquí no podem esperar a veure com a Califòrnia aquelles sequoies tan altes. Aquí és un bosc més limitat, però més baix, però déu-n'hi-do. Extensions de bosc molt grans. Aquest viatge és per a algú que li agradi gaudir de la natura i que li agradi caminar. El grau de dificultat del viatge, nosaltres posem un terme mig de 3. Jo crec que un nivell 3 és l'adequat. És que només un color m'ho poses difícil, eh? Un color potser triaria el verd. El verd de l'herba, dels arbres, però potser triaria el blanc de les geleres i el blau, blanc i blau, les geleres tenen blanc i blau, i el blau del mar i dels llacs. Ja te n'he dit 3 de colors, m'he passat. Get back to my home, hey, I can tell my tale. I did a right trail. Well, the race won't be easy for the masters.
Punt i final a aquest fascinant viatge a Alaska i punt i final al programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. L'hem fet possible, com sempre, molta estima, l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta al control, el Xavi Tió a redacció i qui us ha parlat, en Jaume Monés, edició i presentació. Recupereu aquest i anteriors programes al web de la xarxa de comunicació local, alacarta.cat, en concret a través de la ruta alacarta.cat/sendes-ràdio. Gràcies per acompanyar-nos en aquests 25 minuts i per fer el recorregut amb nosaltres. Fins la propera, adeu-siau i molt bona ruta.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
aquí. Me estoy desesperando sin tu amor. Este amor no tiene banderas, no le importan las fronteras. Y aunque mi corazón no quiera, tú serás mi viajero y yo tu viajera.
Estoy que me gasto las millas solo por ti. Estoy que me saco la visa para volar hacia ti.
Super, hiper, mega, cool, cool. Cuando me besas tú.
Tú bien sabes que yo quiero de eso. Llena este pasaporte con tus besos.
Estoy que me gasto las millas
solo por ti.
Estoy que me saco la visa para volar hacia ti. Y lo demás no me importa, porque la vida se hace corta.
Yo me quemo si me tocas.
Tú eres candela.
send me the hot top celebrity, only me. Give the girl love properly, only me. Give the girl love it endlessly. Me give her all of me energy. So me a DJ, turn off the sound, make she move her body, only me. Give the girl love properly, only me. Give the girl love it endlessly.
Hey, DJ.
Deixar els residus fora dels contenidors o les papereres està sancionat amb 150 euros. L'incivisme surt car. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
You'll always be my number one. A whole lot more than good enough. I'm giving everything I've got to gain every second lost. 6 years just ain't enough. With you I'm happy being me. I don't pretend cause I don't need to. When I'm 1,000 miles from home, still never on my own. When you whisper down the phone, well I guess we never saw this coming. Halfway around the road calling, but I just want you to know. And I'd help all I need if you were standing right in front of me. I'm still up, it's 4 a.m. Is this Amsterdam or Berlin? I'm still waiting for the day. Finally get to say these words face to face. But I guess we never saw this coming. Halfway around the world calling. But I just want you to know.
There must be angels
Recorda les següents mesures de prevenció per evitar el contagi del coronavirus. Rentar-se les mans sovint. Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb el colze, en tossir o estornudar. Mantenir una distància prudencial amb altres persones d'almenys un metre. I evitar compartir menjar i estris sense netejar-los degudament. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.